El suplement. Amb Roger Escapa.
Són les 10 del matí. Aquesta hora és notícia que els bombers continuen treballant per consolidar el perímetre de l'incendi forestal de les Gavarres, al Baix Empordà. Després que ahir al vespre el foc es donés per estabilitzat, avui encara preveuen una jornada complicada per la nova onada de calor que comença avui mateix i per les nombroses fumaroles que encara hi ha a l'àrea de l'incendi. Treballen 7 mitjans aeris i uns 600 operatius entre bombers i exèrcit. Confien que ben aviat es podrien aixecar els confinaments. Tenim una unitat mòbil a la Bisbal d'Empordà amb la Matilde Seoane i la Montse Poblet. Bon dia, Montse.
Bon dia. Un helicòpter amb el cap de bombers sobrevola en aquests moments la zona afectada per l'incendi per decidir si s'aixeca el confinament als 7 municipis on des de divendres es demana a la gent que no surti de casa seva. Els alcaldes de la zona afectada, que s'han reunit durant mitja hora amb els responsables de l'operatiu, continuen aquí esperant que els comuniquin el que s'hagi decidit, però tot apunta a un aixecament tant del confinament com dels talls de carreteres. De tota manera, com ens deia Joan Rovira, cap de l'operatiu dels bombers, encara queda molta feina per fer. Al llarg de la nit, alguns focus secundaris han saltat fora del perímetre i la onada de calor que comença avui no facilitarà les coses.
Tindrem un dia complicat, tindrem unes temperatures elevades i, per tant, hem d'estar molt atents a com es comportarà l'incendi.
Montse Poblet i Matilde Seoane, Catalunya Ràdio, la Bisbal.
I un nou incendi forestal, en aquest cas a la Catalunya del Nord, afecta 1.000 hectàrees de bosc. El foc, que va començar ahir al vespre, està situat entre els municipis de Trevillac i Montalbà de Castell i ara avança cap a l'est, en direcció a la localitat d'Illa, situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. De moment no hi ha desallotjats, però les autoritats demanen als veïns que evitin els desplaçaments per facilitar les tasques d'extinció. Hi ha algunes carreteres tallades. La setmana passada, un altre incendi a Canet de Rosselló, també a la Catalunya del Nord, recordem que va obligar a desallotjar unes 1.700 persones de diversos càmpings afectats. I aquesta matinada hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter davant de la costa de Tarragona. El sisme no s'ha percebut a Catalunya i tampoc ha causat danys. Un sisme, recordem, de 2,7 graus. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el terratrèmol s'ha registrat al voltant de les 4 de la matinada a una profunditat d'uns 5 quilòmetres. I en esports definits els primers quarts de final del Mundial de Futbol França-Marroc, la selecció francesa classificada aquesta nit passada després de guanyar el Paraguai per 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé al minut 70 en un partit marcat per la duresa de la selecció paraguaiana. Mbappé ha assegurat després del partit que ells també saben fer un futbol brut i que en això també han estat millors que el Paraguai. El davanter francès del Madrid ha dit textualment que si s'han de ficar les mans a la merda, fiquen les mans a la merda. I avui es disputa la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. Jonas Vingegaard sortirà amb el mallot groc després d'imposar-se en la crono d'ahir.
El suplement, amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de les 10, en directe al suplement, també mirant cap a les Gavarres, però ara al suplement una dona de 42 anys que fa pràcticament una dècada que forma part de la primera fila política. La vam conèixer com a diputada dels Comuns i amb el pas dels anys es van apropant progressivament a Esquerra, partit del qual és secretària general al costat d'Oriol Junqueras. Una responsabilitat que combina amb ser la candidata dels republicans a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals del 2027, tot plegat la setmana que Esquerra ha avalat els primers pressupostos de Salvador Illa, encarregats de fermar els blocs sorgits de la Catalunya postprocés. Ara el suplement Elisenda Alemany, una veu sorgida de la impugnació del sistema que va representar el 15M i que aquests últims anys també ha tingut temps de ser mare a la ciutat de Barcelona. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com acaba una filòloga catalana que ha exercit com a professora d'institut, que ha viscut, he vist i he llegit, a Anglaterra, a la Xina, amb un passat mig copaire, mig comuns, de secretària general d'Esquerra?
No volent-ho gaire.
Per accident?
Jo crec que sí, no és una cosa que assumís, no? És a dir, que quan estàs a la universitat, que de fet la meva politització arriba bastant tard, no? Comença el 2003, quan hi ha aquells fets de Castellà, on hi ha uns grups d'ultradreta espanyolista que comencen a perseguir doncs, tot allò que representa el catalanisme i també la població nouvinguda a Castellà, i allà comença la meva politització. Vull dir que és bastant tard. Jo començo als 20-21, jo ja era a la universitat quan començo a interessar-me per la política, i allà a Castellà del Vallès és quan comencem a construir una candidatura alternativa feta de diversa gent que venia de diversos partits polítics.
L'Altraveu, es deia, no?
Es deia l'Altraveu.
Un
nom molt, molt bonic. Va ser una agrupació d'electors, vam haver de recollir signatures. Érem regidors que durant 12 anys vam donar el nostre sou, és a dir, que no cobràvem per la feina que fèiem, i això ens va fer, bueno, va fer possible projectes molt bonics com obrir un Ateneu per al poble. I jo crec que d'aquella experiència, no, doncs neix la politització que va venir després, no, en uns partits, a primera fila a la política catalana, i molt de vertigen. Jo crec que molt, molt de vertigen. No? La gent ens veu a les rodes de premsa i als faristols i pensa que ho hem fet sempre, i en el meu cas, doncs va començar tard.
On li queden més amics, a la CUP o als comuns?
He de dir que els meus amics, i aquesta crec que és la... No sé si és una virtut o una dificultat, però els tinc fora de la política i sempre els he tingut fora de la política. I crec que això és bo, perquè moltes vegades estem en aquests ecosistemes de periodistes i de polítics, i jo quan vaig de vacances els meus amics em diuen però de què estàs parlant? I crec que és molt sa per no tenir les antenes atrofiades, no? El que està dient al carrer, i crec que això és fonamental.
I aquí diu que ara els amics d'Esquerra és el PSC. Vostè té amics al PSC?
Jo, com et deia, a la política, amics, jo crec que tinc
a la vida
companys... És que, si no, tot acaba sent molt endogàmic, no? I jo crec que sí que és una qüestió que quan arribes a estar a la política, no, te n'adones que aquest món pot ser molt endogàmic, no? I crec que és sa, com deia, doncs, tenir els amics, amigues, conservar-los. Crec que també és un bon termòmetre, no? De si m'he allunyat de l'Elisenda que era o no, en funció de com de sana tens les teves relacions, no?, amb els teus amics, i continuen sent els de tota la vida. Però, evidentment, o sigui, tinc persones a prop que estan a la CUP, als comuns, al PSC, menys, però bueno, sí.
En aquest inici que va participar d'aquesta confluència amb aires, copaires i comuns, vostè era el cas de família de pares convergents que la filla el sortia copaire, o era més de tradició comunista la seva família que acabava als comuns? O cap de les dues coses?
No ben bé així. La meva mare va venir d'Andalusia. De fet, els meus avis van aterrar aquí una casa al carrer Motors, a la zona franca, on s'aixeca ara un nou barri. Vull dir que la història es repeteix, no? De població no vinguda a població no vinguda, d'avis andalusos. La meva mare votava Partit Socialista. I el meu pare més convergent, jo crec. El que passa que ara els dos...
Una sociovergència a casa.
Sí, sí. I jo crec que la meva mare, me'n recordaré sempre, no?, quan parlàvem a casa de la independència, a l'inici, no?, quan era una cosa gairebé exòtica, la meva mare em deia, no es queréis echar, no? I ara, diu, no es quieren echar, no? Per tant, la meva mare es va fer indepe, com el meu pare, perquè no hi havia alternativa, no? Perquè si realment vols viure en un país que pugui oferir futur als teus fills i filles, que vulgui conservar el català, la identitat del nostre poble, i que alhora no et pregunti, que això és molt important, no? I jo amb la meva mare ho veig, que no et pregunti d'on vens, sinó què vols escriure, no?, en aquest futur plegats, i crec que aquest és el país que hem de construir, no ens hem d'equivocar. Quin futur volem escriure plegats, més que anar repartint carnets de puresa? Aquest és el país que vol construir també Esquerra Republicana, no?
Digui'm una notícia de la crònica política que l'hagi fet feliç aquesta setmana.
Uau, de la crònica política?
Ho té fàcil? Em pot dir pressupostos si és que creu que és un bon acord?
Sí, però com que ja la tenim amortitzada, aquesta notícia...
Bueno, s'hauria de complir.
És una bona notícia.
Pels interessos per de l'Esquerra s'haurien d'interir.
Ara no hi ha excuses. És veritat que ara no hi ha excuses, no? I tenim... Un pressupost que ha de fer avançar el país, on Esquerra Republicana sempre ha tingut clar el seu rol, no només en aquests pressupostos, jo crec que en general amb el cicle que s'obre, no? Quan la nova direcció d'Esquerra Republicana va arribar, va dir que havíem de tenir molt clar quin era el nostre rol, i el nostre rol és enfortir el país en un moment que les classes mitjans i treballadores del nostre país ho estan passant molt malament i que la situació és cardada, i guanyar sobirania, no? Perquè sabem que no estem en un país independent, que és el que a mi m'agradaria, però, dit això, hem d'entendre el nostre rol i, ostres, doncs hem posat sobre la taula el model de finançament, la condonació del deute del FLA, la recaptació de l'IRPF, i, per tant, unes qüestions que creiem que són ambicioses, que són acords doncs, importants per fer avançar el país en qüestió de sobirania, en el seu salt en ambició nacional, i ara el Partit Socialista no tindrà cap excusa per complir.
També és veritat que van fer allargar tota aquesta negociació dels pressupostos perquè vostès reclamaven l'IRPF, s'ha allargat tota la cosa uns quants mesos i al final han tirat endavant els pressupostos igualment sense que l'IRPF el recapti Catalunya. Vostè creu que el votant d'Esquerra en té prou, és suficient haver pactat la línia del tren orbital, més participació al Consorci de la Zona Franca i la creació del Consorci d'Inversions? Amb això n'hi ha prou?
Mai en tenim prou, perquè el nostre objectiu...
No. Què en queda de l'IRPF?
Primer, que el nostre objectiu és tenir un país independent. I per això crec que aquest és l'origen i la fundació d'Esquerra Republicana, no? Ser l'esquerra nacional del nostre país, que el fa avançar, perquè no hi ha una alternativa per fer avançar el país que no sigui tenir un país independent i lliure del que representa l'estat espanyol. Dit això, estem on estem. I, per tant, un ha d'entendre quin és el seu rol i quins són els acords mitjançant els quals fem avançar el país. La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat, i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'estat espanyol, i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país. Hem vist mobilitzacions de mestres, de metges al carrer, i crec que Catalunya es mereix un pressupost, no? I aquesta ha estat la nostra actitud.
Tornarem als pressupostos de Catalunya, també els de l'Estat. Els pressupostos alemanys, els pressupostos personals de l'Hisenda Alemany, quina ha estat l'última vegada que vostè ha patit per arribar a final de mes?
Quina ha estat l'última vegada... Ostres, quan jo era mestra, clar. Sí, sí. Quan jo era mestra i pagava el meu lloguer.
Quina és la feina?
Nosaltres, els polítics, evidentment, tenim un sou que és públic, no?
Creu que estan ben pagats?
És el sou que està, no? I jo crec que el debat dels sous i el que emprenya la gent no és tant el que cobra el polític, sinó allò que no fa el polític. I crec que el debat és més interessant en aquests termes. Perquè l'altre, jo crec que és un debat etern que no s'acabaria mai. Però és més important fiscalitzar els polítics en allò que fan i allò que no fan, que segurament en allò que cobren.
A vostè li agrada explicar que no és una política professional, que s'hi ha anat trobant pel camí. De fet, es va haver de buscar la vida. Tot això de la Xina i d'Anglaterra, com és que van espetegar allà?
Doncs perquè, com jo deia, la meva entrada en la política va arribar més tard, segurament, que altres companys i companyes d'altres partits polítics, i mentrestant, doncs, em va passar el que li va passar a qualsevol jove d'aquest país, que vaig haver d'anar a buscar la vida primer a Anglaterra i després a la Xina, no? Que davant de les dificultats, jo crec que aquesta és la història de molts joves del país, no? Que fas el que toca... esperes tenir el futur que t'havien dit els teus pares o la societat i després trobes que això s'ha trencat. I, per tant, entenc molt bé també aquesta sensació de frustració que existeix amb molta gent jove d'avui, perquè en el meu cas em vaig haver d'anar a buscar la vida bastant lluny, que és a Guangzhou, a la Xina.
Què hi feia allà?
Doncs...
A banda de buscar-se la vida, de què treballava allà?
En 15 dies vaig entrar en una entrevista per Skype, no sé si existeix ara l'Skype, però en una entrevista amb una directora d'institut que em va dir: vindràs a fer classes d'anglès i diràs que ets anglesa. I jo li vaig dir: bueno, el meu passaport diu que sóc espanyola. I diu: ja, però no ho direm. I dic: ah, no ho direm? No, tu diràs que ets de Londres. I durant un any... doncs vaig fingir en un institut que era de Londres, i llavors totes les meves companyes xineses van pensar sempre que jo el Nadal me n'havia anat a veure...
Perquè volien un anglès nadiu, no?
Exacte, volien un anglès nadiu perquè... El que passa que els anglesos nadius no van a la Xina, llavors tenien problemes per trobar professors anglesos. I com que jo sí que tenia el nivell, em van dir: home, és evident que tens el certificat, que tens el nivell i que sembles també anglesa. Per tant... podrà colar. I jo vaig dir: home, vols dir? Bueno, ho sap la direcció, ho sap tothom, però els teus companys i companyes no ho sabran. I jo vaig dir: això durarà 2 dies, perquè evidentment els meus companys sabran que no tinc un accent de Londres. Però va colar. I després descobreixes com és el país, no? Perquè les meves companyes, professores d'anglès, no havien sortit mai de la Xina, no? I llavors, doncs, durant un any es va donar aquesta situació i moltes altres anècdotes surrealistes, i per això jo quan ho passo malament en política dic pitjor era la Xina i ho vaig superar.
Ha fet de professora d'institut. Gabriel Rufián podríem dir que és el nen conflictiu de la classe?
No, és el noi que t'estimula sempre a fer-ho millor.
Com és la seva relació amb Gabriel Rufián?
Ostres, jo crec que...
I parla sovint?
Amb en Gabriel Rufián...
Perquè té companys de partit, sí, amb qui no es parla.
Jo crec que és un... Com diria en David Bisbal, és un màquina. Jo crec que Gabriel Rufián només n'hi ha un, i a part fa una cosa que és veritat que se li ha d'admetre, que és que no li fa por sacsejar, no? o llançar reptes o preguntes que de vegades un quan està en un partit doncs seria el més còmode no fer-se-les. I jo crec que en Gabriel Rufián se les fa, i per tant comparteixo amb ell la por per l'arribada de l'extrema dreta, la por perquè arribi un govern d'extrema dreta al govern d'Espanya, perquè això voldria dir un govern en contra de Catalunya.
Però vostè, que precisament ve d'una tradició política més àmplia de les esquerres, no li agradaria aquest acord més ampli que proposa Rufián?
El meu objectiu és que les esquerres tinguin el màxim de resultats possibles, sí.
L'enquesta de La Vanguardia d'avui no va en aquesta línia,
i que puguin maximitzar els seus resultats. Si les esquerres estan fortes, voldrà dir que a Catalunya enviarem menys diputats d'extrema dreta i de dreta, no? I aquesta és la nostra feina. Jo, com a secretària general, m'he de demanar com maximitzem els resultats d'Esquerra Republicana, perquè com més forta estigui Esquerra Republicana, més feble estarà l'extrema dreta. Com passa al País Basc, amb Bildu, que com més fora estigui Bildu, millor. Com més fora estigui el BNG, millor. I l'enquesta d'avui el que reflecteix és que tenim un PSOE desgastat pels casos de corrupció, una esquerra a l'esquerra del PSOE, una mica...
Trinxada. No, cao, ja ho dic jo.
Però les esquerres nacionals no, eh? Les esquerres nacionals surten enfortides. I aquest és el nostre rol, i això és el que hem d'aconseguir, que Esquerra Republicana estigui tan forta com perquè l'extrema dreta reculi.
És evident que Rufián és un vers lliure, amb agenda pròpia, però a la vegada segurament és la carta que més els apropa a les noves generacions i és un dels millors reclams electorals d'Esquerra. Com s'encaixa això? Com acaba? Això pot acabar bé?
Clar que sí. I tant. Sí, sí. És que no pot acabar d'una altra manera.
Tenen un altre problema, que és que el president d'Esquerra continua inhabilitat.
Sí,
treballen amb algun calendari, perquè l'amnistia forma part de la legislatura també de la promesa socialista, però aquesta eminent arribada de les eleccions, si és el mes de març, no sé si s'acabarà resolent això.
La veritat és que l'independentisme, i començo per aquí, ha aconseguit coses que li havien dit tantes vegades que eren impossibles, i l'amnistia n'és una. Ens van dir que seria impossible. De fet, el mateix Sánchez en campanya va dir que això seria impossible. I vam passar a parlar-ho, i la vam aprovar. I ara, el dia 16, tenim una sentència, no, del TJUE important, que acabarà de dir, estic convençuda, que l'amnistia s'ha d'aplicar i que, per tant, s'han de poder habilitar els drets civils i polítics de moltes persones que van donar, de fet, la seva llibertat pel nostre país. I a partir d'aquí estic convençuda que caminarem cap a l'habilitació dels drets civils i polítics de líders com és Oriol Junqueras. I aquesta és la nostra feina, i sempre ha estat, davant d'aquells que sempre, sempre són tan pessimistes i ens diuen que res no anirà bé. I crec que aquest país també necessita una mica d'optimisme, d'esperança, i ho dic perquè la desesperança també creix l'extrema dreta. I crec que aquests discursos tan derrotistes de l'independentisme que jo escolto avui no ajuden. Des del dramatisme no es construeix res. I per tant, ostres, jo, que també soc una política d'una altra generació, crec que també hem de canviar aquesta actitud, aquesta manera d'arribar a la gent, intentar renovar el llenguatge, els formats amb els que arribem a la gent, i dir que existeix una sortida des de l'esquerra a la situació tan cardada que està passant molta gent en el nostre país.
Què li porta més feina ara, la secretaria general d'Esquerra o la candidatura a l'alcaldia de Barcelona?
Sempre he plantejat les dues coses com dues cares d'una mateixa moneda. Quan jo vaig acceptar ser secretària general era sobretot perquè calia modernitzar el discurs d'Esquerra Republicana i adaptar-lo a les preocupacions i les necessitats d'avui, no? I això té a veure amb la necessitat de viure plenament en català, però també d'atendre les preocupacions de la classe mitjana i treballadora, la necessitat d'un nou model econòmic i també d'un nou reequilibri territorial. Estàvem parlant d'incendis. Jo crec que els incendis no són només sobre el foc, sinó sobre com estem construint el nostre país. I, per tant, amb aquesta nova agenda, no?, modernitzar l'agenda també d'Esquerra Republicana, vaig acceptar ser secretària general. I això està molt relacionat també amb Barcelona i la necessitat que Barcelona lideri i que sigui conscient que és la capital d'un país i que no és només un discurs. O sigui, jo crec que Barcelona ha de liderar les economies mitjanes i grans, ha d'ajudar a l'articulació de les ciutats mitjanes i grans del nostre país i, per tant, s'ha de posar a disposició de tot allò que passa al país. I, per tant, ser secretària general d'Esquerra Republicana i candidata de Barcelona, doncs és compatible, més que compatible.
L'incendi intern que va tenir Esquerra fa uns mesos està pacificat? Està apagat?
Quin?
Home, almenys el de la pugna interna...
El de fa 2 anys? Sí. Sí, home, sí. Fixi's en els resultats.
No necessiten cap bomber, ja.
No, perquè...
O a vostè li toca fer de bombera, també. El càrrec de secretària general...
Quan un té estratègia i lideratge, no ha d'anar apagant focs. I això també és una recomanació que li faig al govern de la Generalitat.
Mira, doncs que prengui nota. Per cert, acabem de conèixer, s'aixeca confinament als 7 municipis afectats per l'incendi de les Gavarres. El confinament s'aixeca d'aquí una hora. També poden tornar evacuats a casa seva. Ara bé, es manté el tancament del massís de les Gavarres avui i els propers dies. El confinament dels 7 municipis afectats pel foc s'aixeca d'aquí una hora, notícia que acabem de conèixer després que els bombers hagin sobrevolat la zona de l'incendi amb helicòpter. Alcaldia de Barcelona. La cursa ha començat ja. Pràcticament tenim coneixement ja de tots els candidats. Crec que falta el de Vox. Vostè és l'única dona, per cert. Ara hi anirem. Qui ha estat el millor alcalde que ha tingut mai Barcelona?
Pasqual Maragall.
S'ho ha pensat?
Sí, perquè jo crec que hi ha persones que... Jo crec que un bon alcalde és aquell que sap llegir què necessita la ciutat. I és veritat que hi ha hagut persones que potser han sabut llegir el moment de la ciutat, però no han tingut la capacitat per transformar-la. I en aquest sentit jo crec que Pasqual Maragall sap què necessita la ciutat, no? Una ciutat funcional, una ciutat per als veïns i veïnes, però també la sap projectar cap al món amb els valors d'una ciutat que es mou, no? I jo crec que en aquest sentit, doncs, Pasqual Maragall seria, no ara, no?, però per al seu temps... El millor exponent, no? el millor alcalde que ha tingut aquesta ciutat. Després del seu projecte jo crec que no s'ha renovat, no? I llavors, bueno, ha portat les externalitats que tenim avui, no? Però sense cap mena de dubte, Pasqual Maragall ha estat el millor alcalde.
Vostè va treballar molts anys colze a colze amb Ernest Maragall. Creu que Ernest Maragall la votarà?
Li haurem de preguntar a ell.
Ho farem.
Pregunteu-li.
I entre Ada Colau i Jaume Collboni, qui creu que ha fet millor feina dels dos?
Jo crec que la millor feina està per venir. La Barcelona que vindrà encara està per venir. No faci aquesta pregunta perquè no li respondré.
La Barcelona que vostè proposa, sí. Ara que parlem tant del Tour o, per exemple, del que ha suposat l'arribada del Papa també per l'impacte de la ciutat, la Barcelona que vostè proposa passa per aquests grans esdeveniments, per tenir un Tour de França, per intentar que el Papa vingui a inaugurar la Sagrada Família?
Barcelona és una capital. I com a capital és normal que hi passin coses, és normal que hi hagi esdeveniments. Ara bé, els esdeveniments han de ser per a tothom, no només per a uns pocs, i jo crec que ha d'haver-hi un retorn. La qüestió dels esdeveniments no és que n'hi hagi o no n'hi hagi, sinó què hi guanya la ciutat i qui hi guanya amb aquests esdeveniments. I la segona és que el govern de Barcelona ha pensat que el seu mandat ha d'anar de focs artificials i de confeti. I la meva prioritat per a Barcelona no és que hi hagi confeti. La meva prioritat és que aquesta ciutat, que ha canviat tant que costa de reconèixer-la, recuperi la seva personalitat, recuperi la seva identitat, que és la que ens fa singulars arreu del món, i que la recuperi sobretot per poder continuar vivint-la. Fa un temps dèiem, la ciutat expulsa els joves. Ja no són només els joves. Són les famílies, són la gent que vol construir el seu projecte vital a Barcelona i no pot, pel preu del lloguer, que no pot per l'encariment del cost de la vida, que li agradaria portar els seus fills i que gaudissin dels casals d'estiu, i tampoc no pot, perquè, vaja, part de la paga doble o la paga doble de les classes mitjanes va pagar els casals d'estiu. I, per tant, crec que cal, la prioritat d'avui no és el confeti, sinó recuperar la ciutat, recuperar la identitat de la ciutat i que es pugui viure, no?, una ciutat per als veïns i veïnes.
Mm. Vostè ha estat mare els últims anys. És fàcil ser mare a la ciutat de Barcelona?
No.
També és una decisió decidir ser mare a Barcelona, perquè estem veient molta gent com marxa i aquí no es pot permetre.
A mi, ser mare a Barcelona també m'ha descobert una logística que m'havia passat desapercebuda, no? Per exemple, la dificultat, avui, per exemple, cap de setmana, no?, calorós, a la ciutat. Què fas amb els teus fills a la ciutat, no? Quins espais hi ha? La Barceloneta, la platja, és per a les famílies de Barcelona? No. El Parc Güell és per a la gent de Barcelona? No. Ostres, hi ha piscines municipals assequibles per als infants de Barcelona? No. Ostres, llavors què coi fem a Barcelona? Per a qui és Barcelona? Per a qui s'està construint la nostra ciutat? I tenir filles a Barcelona m'ha descobert no només uns malabarismes logístics, no?, que existeixen i que viuen i pateixen les famílies de Barcelona, sinó la necessitat que la política se n'ocupi d'això. I potser, a diferència dels altres candidats adversaris a les eleccions, no?, que tots són senyors de més de 50 anys, doncs s'hauré de portar també aquestes propostes polítiques en primera línia. I també és veritat que des que les posem sobre la taula rebo missatges que diuen que, com menys tenint, que això hagi de formar part de l'agenda política de les esquerres. I, hosti, no m'he entès absolutament res de per on falla l'esquerra avui. L'esquerra falla pel seu llenguatge abstracte, perquè la gent no ens entén i perquè hem deixat de parlar d'allò que li preocupa, l'inquieta i l'angoixa la gent. I posar aquestes propostes sobre la taula el que ha fet és que Esquerra Republicana avui sigui la força que més creix a la ciutat, perquè hem sabut connectar amb aquestes preocupacions que existeixen a la nostra ciutat, que volem una ciutat per viure-la. I tant que continuarem parlant d'aquestes propostes perquè som la força que entén que això ha de formar part de la primera línia de l'agenda política de la ciutat.
Tu mires com han anat els últims anys els resultats electorals a Barcelona i han calculat pactes i hi ha hagut sorpreses d'última hora. La majoria absoluta està molt difícil per qualsevol dels partits. Vostè s'imagina pactant amb el PSC?
Jo m'imagino guanyant les eleccions. I, de fet, tothom ho dirà, eh? Tothom dirà que vol sortir a guanyar.
Però vostè, al principi del mandat, era partidari de formar part del govern de Jaume Collboni? D'aquesta entrada d'esquerra, segurament, al govern de Jaume Collboni?
Sí, sí, perquè jo sóc partidària de governar sempre. És a dir, jo crec que
per tant, si Jaume Collboni queda per davant de, si Jaume Collboni queda per davant de vostè...
Però ja, vostè m'està avançant massa. I si Esquerra Republicana guanya, què? Bueno, ho veurem. Vull dir, aquí
suposo
la qüestió...
que intentarà pactar amb Jaume Collboni perquè la faci el cable.
Bueno, aquí la qüestió és que Esquerra Republicana és l'única força de totes les que es presenta, perquè potser vostè entrevistarà molta gent i li dirà, Dani Cirera li dirà també, jo guanyaré les eleccions. Bueno,
alerta amb el PP, que fa 4 anys va decidir precisament qui era l'alcalde de Barcelona.
També, amb l'ajuda dels comuns. També, això sí que va ser una sorpresa.
Per sorpresa de Xavier Trias.
Exacte. Però,
vull dir que Daniel Cirera pot ser decisiu, també.
De fet, tothom pot ser decisiu en un escenari tan fragmentat. Però tornant a la pregunta... jo crec que Esquerra Republicana avui és la força que més creix, està en segona posició, per tant, si hi ha alguna força capaç de rebassar l'alcaldia avui, serà Esquerra Republicana. Farem una fantàstica i meravellosa campanya, una campanya diferent, també.
A les xarxes,
perquè m'agrada arriscar. No, de fet, jo crec que això... les xarxes són una eina imprescindible. Jo crec que des de fa molt de temps, i no només ara, des que vaig començar com a diputada, de fet, me recordo que feia uns vídeos ensenyant com era el Parlament, perquè sempre he pensat que les xarxes són un instrument per parlar de manera més directa, més clara. Jo tot el que he de dir no hi cap, en una entrevista ni en un faristol. I, per tant, necessitem nous instruments, nous formats i nous llenguatges. I també
no
rebenta...
creu que a vegades els polítics, no parlo pel seu cas, és una dinàmica bastant general, hi ha molta performance i d'acting a les xarxes en comptes de resoldre problemes? O sigui, tinc la sensació també una mica que ara tots volen ser l'alcalde de Nova York, amb Dani, i tots intenten emular el que ha suposat aquest rebestall, aquest anti-Donald Trump, no? Que s'ha donat a conèixer també a les xarxes.
Sí, en el nostre cas, vull dir, jo, com deia, quan el 2018, quan era diputada al Parlament, ja feia aquestes coses una mica arriscades, no? Però que al final permeten un vincle fins i tot emocional amb qui està a l'altra banda de la pantalla. I sempre he pensat que les xarxes són una eina per donar a conèixer allò que fas i que no existeixen si no expliques allò que fas, no? O sigui, seria un error entendre que les xarxes socials ja estem per estar, no? Estem per llançar uns missatges polítics, per llançar unes propostes polítiques, per explicar-nos millor, i sense això no té sentit. I, per tant, ostres, jo les vegades que he parlat de la necessitat, no?, de bonificar els casals d'estiu, la bonificació dels menjadors, quan ho he fet en un ple de l'Ajuntament de Barcelona ha passat totalment desapercebut perquè estem a l'oposició, i en canvi quan ho he explicat amb un vídeo a les xarxes socials he arribat a moltíssima més gent, perquè ho he explicat diferent, perquè ho he explicat a la meva manera i sense tenir un temps limitat, perquè sóc més jo, perquè hi ha més autenticitat. I això també ha permès que Esquerra Republicana a Barcelona creixés, perquè la gent, quan m'atura pel carrer, no em pregunta t'he vist en un vídeo, m'ha dit allò que has explicat en un vídeo, gent que no pensava mai que es podia apropar a Esquerra Republicana. I aquesta és la virtut, saber-ho utilitzar sempre al servei d'un projecte polític i d'unes propostes. I jo crec que això, doncs, ens ha permès créixer, i tant. A part, és que a mi em rebenta que l'extrema dreta ho sàpiga fer i que l'esquerra amb això tingui tants miraments. Nosaltres, jo arrisco molt, ho sé, però crec que hem vingut aquí a arriscar.
Vostè ha tingut una criatura amb la seva parella, que és Lluís Juncà. Més d'una vegada han explicat que ell ja tenia una filla, que l'havia hagut de criar una mica sol també per les circumstàncies d'un episodi tràgic. Com va afrontar la seva maternitat sabent que la seva parella ja tenia l'experiència a l'hora de ser pare? Perquè també ara, és a dir, hi ha tantes famílies com persones hi ha al món, no?
Buf. Ser madrastra, no?, que és el que jo vaig ser durant un temps, no va ser fàcil. De fet, a mi el nom em sembla molt lleig pel que és. En anglès hi ha un nom que m'agrada molt, que es diu Bonus Mam. Aquest m'agrada més, no? Que és com, ostres, tens una mare plus, una mare extra. I això és el que amb l'Aitana, la filla del Lluís, hem intentat construir, no? Que jo sóc la seva segona mare. La seva primera mare va morir en un accident d'avió.
En German Wings.
I jo, la veritat és que, bueno, em vaig trobar amb un home que m'agradava molt i que era vidu, i les meves amigues em van dir, tu estàs boja, no? Perquè, clar, un vidu ja para amb una criatura de 5 anys, que més o menys ja l'ha criada, no? I érem, jo sempre explico que eren dos més un, no? I després va arribar l'Olivia i hem aconseguit, jo crec, que trencar una mica aquests blocs, i som una família de 4. Però jo primer no volia ser mare, o sigui, ja tot això afegit, no? Jo no volia ser mare i em trobo amb un vidu amb una nena de 5 anys, no?, per acabar-ho d'adobar. Però el missatge és que de tot se'n surt. El Lluís se'n va sortir, no?, d'aquell tràgic accident amb l'Aitana, i després va refer la seva vida. I jo no volia ser mare, i també al final estic encantada, tot i que ja saps que ser mare i pare no és un camí de roses, però estem encantats, no?, de la vida que hem construït. I, per tant, a la vida se li ha de fotre canya i s'ha de viure.
Diu que els seus amics no formen part de la política ni dels partits polítics, però la seva parella la va trobar en l'univers polític, sí, precisament d'Esquerra Republicana.
És el més guapo que hi havia d'Esquerra.
Bé,
i me'l vaig quedar.
M'estalvio de fer qualsevol comentari, perquè segur que quedaria en mala posició. Farà vacances a Barcelona? És un bon lloc per venir de vacances, Barcelona? O intentarà fugir de la ciutat?
La veritat és que és difícil fer vacances a Barcelona, però...
Sí, nosaltres que detestem a vegades tant els turistes o el comportament de segons quins turistes que venen a Barcelona, que és evident que són necessaris. Vostè, quan fa turisme, es comporta com un turista que ve a Barcelona?
Jo crec que, ara que després li responc la pregunta més personal, el problema és que hem parlat de Barcelona. Barcelona és una ciutat turística. Per què? Doncs perquè la gent enveja la manera de viure, no?, que tenim. I això és fonamental entendre. Si tu preguntes a un turista per què ve a Barcelona, de totes les preguntes que els fan, i això ho deia el New York Times, el que diuen és que el que més valoren és l'estil de vida. I això és fonamental, perquè si ens carreguem això, és a dir, si deixen d'haver-hi barcelonins, si deixem de tenir aquest estil de vida mediterrani al carrer, si deixen d'haver-hi nens, si expulsem el comerç de proximitat emblemàtic singular, Barcelona deixa de ser Barcelona. Per això el repte és que Barcelona continuï sent Barcelona per als veïns i veïnes, però també perquè continuï sent una ciutat envejada i admirada. I el problema que hi ha hagut és que som una ciutat turística, però els barcelonins no perceben aquest èxit que projecta la ciutat en fora. Per això, algunes de les mesures que nosaltres hem portat a terme a Barcelona, entre d'altres, és la taxa turística barcelonina, perquè volem... No és que diguem, escolti, que no vinguin els turistes, escolti, jo no sé si ho podré evitar o no, però els que vinguin, que paguin. I si paguen, els barcelonins i barcelonines d'això se n'han de beneficiar d'alguna manera. Per això diem que el retorn és tan necessari, que la taxa turística barcelonina és tan important. Per tant, el que cal és governar el turisme, que és el que durant molts anys ni els governs del Partit Socialista ni Comuns han fet, i ha hagut de venir Esquerra Republicana a posar aquestes eines que ara tenim. Jo aniré a Romania aquest estiu.
Bon destí.
Bon destí. Tranquil.
Dràcula o...
Vull anar a veure el castell de Dràcula. I mira, aquesta serà la meva destinació durant 7 dies.
Doncs molta sort i carregui piles, que li ve un any polític divertit. Elisenda Alemany, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies.
El suplement amb Roger Escapa.
Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
Per què?
Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
Sort del RAC.
RAC. I som per ajudar.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement, amb Roger Escapa.
11:15 del matí, anem cap a la Bisbal d'Empordà. Montse Poblet, endavant.
Sí, està compareixent Jordi Martín, cap de la regió d'emergències de Girona, dels bombers.
Ha posat a treballar els mitjans d'extinció i també ens ha permès fer el primer vol de supervisió aèria del perímetre i podem confirmar que l'estabilització del dia d'ahir ha avançat en un bon ritme i podríem dir que tenim l'incendi, tot el perímetre estabilitzat, i això també ens permet avançar la gran part d'afectacions que teníem a la població a l'entorn, i podríem dir que aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també havíem evacuat. També al llarg del dia d'avui mantindrem la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra, com també el tall entre l'urbanització de Vallrepòs i Cabanyes i també la carretera de la Golf Índia 660, que és la carretera de la Ganga. Aquí també tornem a fer la crida a la població que no accedeixi a l'entorn, a les Gavarres, que no accedeixin al perímetre, perímetre, ajudant-nos també doncs, a que ens puguem centrar tant el grup d'ordre com els mitjans d'extinció en el treball que farem en les properes hores, perquè avui tornarà a ser un dia clau, un dia d'una intensitat de calor i de vent doncs, important amb l'entrada de la marinada a partir del migdia i que ens han de poder permetre al llarg d'aquestes hores doncs, intentar doncs, fer el pas a un incendi controlat.
Per tant, els veïns de la zona afectada poden tornar a casa supervisats amb un equip, diguem-ne, de bombers o de Mossos?
Sí, tot el que seria el perímetre exterior de l'incendi és accessible. El perímetre interior de l'incendi sí que estarà doncs, supervisat per Mossos d'Esquadra perquè permetrem doncs, un accés puntual.
I els veïns que han vist les seves cases afectades d'alguna manera?
Sí.
Quan podran accedir?
Sí, igualment doncs, també amb aquest criteri de l'exterior doncs, tot obert i l'interior doncs, amb accés puntual i supervisat per Mossos, doncs, hi podran accedir. I també comentar doncs, que des del cos de bombers estem treballant ja amb un grup de valoracions estructurals per poder doncs, acabar de valorar quantes afectacions hi ha tant a l'interior com en el perímetre de l'incendi. I això ens permetrà, doncs, en coordinació amb els municipis, poder tenir una foto doncs, de quina ha sigut doncs, l'afectació, que conjuntament doncs, també hi ha hagut doncs, aquesta afectació, ara comentàvem també amb agents rurals, d'aquestes 2.200 hectàrees.
Doncs podeu constatar on estan les cases afectades, les cases que s'han cremat i les que s'han vist afectades per les flames?
Sí, les cases estan tant a l'interior del perímetre puntualment com també de manera més agrupada a l'urbanització de cabanyes de Calonja. Tot i així, avui acabarem de fer doncs, la supervisió clara, perquè sí que avui ja podem destinar-hi doncs, personal doncs, més tranquil·litat doncs, al llarg del dia d'avui, doncs, poder-ho acabar de supervisar tot i tindrem doncs, més informació al vespre, podeu-vos informar.
Terrestres i aeres estaran treballant el dia d'avui.
Sí, continuem doncs, amb les dades que hem anat doncs, treballant aquests dies d'un centenar de mitjans terrestres i al llarg del dia d'avui doncs, continuem amb la contundència de mitjans aeris a l'espera. També doncs, podeu saber doncs, que ja estem dintre d'aquesta segona onada de calor i, per tant, els mitjans són compartits a nivell de Catalunya i, per tant, els mantindrem en aquest incendi a l'espera que pugui sortir qualsevol cosa a nivell de Catalunya perquè, evidentment, doncs, la prioritat del cos de bombers és no tenir simultaneïtat i, per tant, cosa petita que surti, cosa que destinarem doncs, la major part de recursos que tenim aquí.
Es fa en castellà un missatge sí, de cara al dia. Deia que entrem en un dia complicat.
Acaba així la compareixença del responsable d'aquest operatiu de les comarques de Girona dels bombers de la Generalitat, que ens confirmava l'aixecament d'aquest confinament a 8 municipis, un confinament que afectava 12.000 persones i també el retorn a casa seva de les persones que han estat evacuades per aquest incendi a les Gavarres.
Doncs fantàstic, Montse Poblet, es confirma aquesta notícia que mica en mica ja anàvem intuint des de primera hora del matí, que és que l'incendi continua estable i que, per tant, aquests confinaments doncs, es van aixecant, malgrat que els bombers doncs, han de continuar treballant de valent perquè les condicions meteorològiques no acaben de ser favorables del tot, ni pel que
exacte,
fa al vent...
Farà molta calor, el vent...
Calor,
no,
sí,
no,
sí.
No serà un dia fàcil, tampoc.
Quin ambient teniu aquí a la Bisbal d'Empordà, tenint en compte que ahir, d'entrada, això ja és un missatge, també. Qui està compareixent, evidentment, són càrrecs importants dels bombers, però no és el cap dels bombers, que era el Jordi... David Borrell, perdó, és que ja porto...
De fet, ha estat una sorpresa, perquè ens havien dit que no ens donarien cap informació fins la 1 de la tarda, i ara de sobte ens han dit, sí, us expliquem això dels confinaments, que ja ens ho estaven comentant els alcaldes perquè els hi havien comunicat amb ells, i hem tingut aquesta compareixença sorpresa, confirmant la bona notícia que s'aixequen els confinaments i també que les persones evacuades poden tornar a casa seva.
Montse, ahir a aquesta hora, precisament, qui compareixia des d'aquí, des de la Bisbal d'Empordà, era el president de la Generalitat, acompanyat de Núria Parlon. Avui entenc que no hi és el president, eh?
No, almenys de moment. Ha vingut a la reunió de coordinació amb els alcaldes i hi havia la consellera Sílvia Paneque, però uh-huh. Se n'ha anat sense fer cap tipus de declaració ni comentari.
És evident que avui hi ha qui pren també el protagonisme en les intervencions, en les comunicacions, són els tècnics, són els càrrecs rellevants dels bombers, però ja no està en la crònica política. Això també és una demostració més doncs, que la cosa va pel bon camí i s'està fent bona feina, i si no hi ha un dalt a baix, a mitjans de setmana tot apunta que es pot donar per extingit aquest incendi. Recordem que hi ha diverses fases. Descontrolat, que és tot el que estàvem explicant fins ahir a les 10 de la nit, i després ja ve l'estabilitzat i el control fins a extingir-se. Per tant, són totes aquestes fases que aniran passant aquests propers dies, Montse.
De fet, ahir el mateix president deia que fins a mitjans de setmana no podrem parlar d'un incendi apagat i, de fet, les Gavarres estaran tancades almenys fins divendres.
Escolta'm, fa patir el fet que sent diumenge i malgrat la crida que des de divendres va fer Protecció Civil de no pujar a l'Empordà amb cotxe ahir, malgrat això, les platges eren plenes i algunes carreteres col·lapsades, la gent no en va acabar de fer cas. Avui és un dia festiu, és diumenge, la gent també té ganes d'anar a la platja i, a més, l'incendi comença a estar estable. És un missatge que preocupi les autoritats?
És el primer que ens han dit. Sisplau, sentit comú, no vingueu cap aquí, tenim molta feina, necessitem les carreteres lliures, no es pot produir cap mena d'incident que ens distregui d'aquesta feina. Per tant, demanen, sisplau, que encara que es reobrin les carreteres, la gent no vingui.
Fantàstic, Montse. Doncs si tens novetats, demana pas, ja ho saps.
Molt bé, gràcies. Fins ara.
Tres quarts d'onze, podem saludar a aquesta hora l'Ignasi Casamitjana, veí de l'urbanització Bellrepòs de Santa Cristina d'Aro. Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ja pots tornar a casa, eh?
Bueno, sí, sí, però ara una miqueta de nervis, perquè canviarà molt a lo que jo tenia vist a les Gavarres a lo que ara trobarem.
A veure, però, bueno, explica'm.
Tinc moltes ganes d'arribar. Home, un entorn verd, bonic, i ara, pues, encara que Bellrepòs no hi ha hagut casa cremada ni res, tot l'entorn està tot cremat. Vull dir que l'ambient serà molt més trist del que estem acostumats a estar allà, no?
On has passat aquests dos dies, aquestes dues nítics, Ignasi?
Bueno, hem estat aquí a Platja d'Aro, en els consogres, i ara estem esmorzant, i ara anem cap a Santa Cristina, i segurament pues, allà no sé si pujarem cadascú per la seva compte o farem-ho en els Mossos, ens diran, fem un grup de cotxes i pugem o no sé. Ara anem cap a Santa Cristina.
Suposo també els nervis de veure la fotografia de tot el recorregut, de veure les carreteres, de veure què s'ha cremat i què s'ha salvat.
Sí, sí, perquè jo sóc molt amant de les carreteres, de fer passejades per les Gavarres i ha sigut un canvi tremendo, no? I ara, quan arribem allà, hem vist la tele, no? Però ara veure-ho in situ, pues serà un xoc, serà un xoc.
Ignasi, com esteu d'ànims?
Bé. Hem estat bé, vull dir que no ens ha faltat res. La gent que no tenia familiars, pues, l'Ajuntament s'ha col·locat molt bé aquí a Santa Cristina, en un hostal, i vull dir, hem estat ben atesos i molt bé, tot molt correcte. Sí, sí.
Doncs el missatge de l'Ignasi Casamitjana, que també pot tornar a casa i anirà aquest matí després que s'hagi aixecat el confinament ja a aquests 7 municipis que les últimes 48 hores han hagut de tancar-se. Una abraçada, Ignasi, fins ara.
Gràcies, vinga, bon dia.
El Quim Gubau és gerent del Consorci Gavarres. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin paisatge es trobarà l'Ignasi quan torni cap a casa?
Home, doncs, com ell ho deia, un paisatge molt diferent del que coneixia. Del que coneixíem i molt trist, però és així. En primer lloc, celebrar que en el seu cas la casa s'hagi salvat, que malauradament n'hi ha hagut d'altres afectades i això sempre és, en primer lloc, el primer a lamentar.
Mm-hmm. Suposo, no sé si esperaves que dissabte a la nit, ja ahir a les 10, es pogués anunciar que l'incendi estava estabilitzat. Realment les condicions d'ahir la tarda van ser favorables, eh?
Sí, els bombers van poder treballar molt, sobretot també crec que la primera nit ja, estabilitzant el flanc dret, que els preocupava molt, i llavors, sobretot durant el dissabte, durant ahir, no es va complicar, diguéssim, no? Van poder seguir l'evolució, feia por aquests canvis de vent, si podien tornar a complicar la situació, i es va poder anar contingent, i per sort doncs, això s'ha pogut donar per estabilitzar el perímetre del foc, que com ells van recalcant sempre, no vol dir controlat encara. Encara hi ha zones que si hi ha algun canvi de vent i tal, podria reprendre i s'ha d'estar molt atent. Mm.
Parlem de 2.300 hectàrees que s'han cremat del massís de les Gavarres. Com quedarà el paisatge d'aquest massís? Quin percentatge suposa aquestes 2.300 hectàrees de les Gavarres, tenint en compte doncs, tot el que representa i també com a gerent del consorci, tu?
Clar, en primer lloc, el que ara els propers dies és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat. Per tant, el primer és poder analitzar bé això i veure aquest volum d'hectàrea de què estem parlant. En tot cas, clar, no ens mourem molt lluny d'aquí i estem parlant d'aproximadament un 8% del total de la superfície protegida de les Gavarres, que són unes 28.000 hectàrees. Mm. Per tant, clar, és molt rellevant.
Una feina és la d'apagar els focs, apagar aquests arbres que cremen, però a partir d'ara, un cop ja l'incendi s'hagi extingit a partir de mitja setmana, què tocarà fer amb tots aquests boscos cremats, amb totes aquestes hectàrees cremades? Quina feina hi ha, també?
Clar, ara ve una feina, la primera d'emergència, que és resoldre arbres que han quedat cremats i que poden ser un risc si els propers dies cauen sobre línies elèctriques o vies de comunicació. Per tant, aquesta és una primera mesura urgent. I llavors mesures de restauració que depenen una mica del tipus de massa forestal. Clar, penso que aquí poden haver pinedes, que és una espècie que es recuperarà perquè germinen de nou arbres durant els propers anys, suredes, que depèn de quines condicions estiguessin, si s'havien pelat els darrers anys, si s'havia extret el suro, que és el seu, diguéssim, escut protector davant del foc, és possible que l'arbre hagi mort i hagi de rebrotar de la soca. En canvi, si no s'havien pelat els darrers 3, 4 anys, 5, no sabem, segons la intensitat que hagi passat el foc, pot ser que hagin sobreviscut aquests arbres i aquesta zona, doncs, amb molts menys anys, es veurà que reverdeixen les capçades i van recuperant una imatge doncs, més, no?, més assimilada en el bosc que coneixem. Per tant, s'haurà d'anar veient. Però treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius, que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara, sense la coberta vegetal, això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per el treure la fusta per prevenir aquesta erosió. Mm-hmm.
És el Quim Gubau, gerent del Consorci Gavarres. Una abraçada, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Acabem aquesta ronda també passant per la Bisbal d'Empordà amb el seu alcalde, l'Òscar Aparicio. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per fi sembla que bones notícies, eh?
Sí, la veritat és que ahir, excepte un petit repunt a la tarda, ja apuntava molt bé. Al vespre, evidentment, quan van dir que estava estabilitzat el flanc dret i dos terceres de l'esquerra, doncs, evidentment, bona notícia. I aquest matí, bueno, doncs això, s'han confirmat un cop els bombers han pogut fer també la visita aèria de tot l'espai, doncs que aixecaven el confinament i que la cosa, sense ser massa optimistes en el sentit que bé, s'ha d'anar en compte, que pot haver-hi nous focus, etc. Però bé, molt millor que ahir a aquestes hores i sobretot el primer dia, evidentment.
Més enllà de que el massís de les Gavarres continua tancat, el missatge per als seus conciutadans, pels veïns de la Bisbal d'Empordà, és que vida normal d'ara endavant?
Bé, nosaltres encara tenim una major afectació. És evident doncs, que el foc es va iniciar a prop del veïnat de Sant Pol. Per tant, nosaltres tenim allà confinats les persones, que per la carretera principal continuarà tallada, és de les dues carreteres que està tallada. Per tant, ara nosaltres hem enviat a la policia local a fer la revisió casa per casa, a veure què necessiten per passar el dia d'avui, si hi ha alguna necessitat allò especial que tinguin. I demà valorarem conjuntament amb Mossos d'Esquadra i Bombers com està la situació per permetre doncs, convois d'entrada i de sortida, perquè, com dic, està encara afectada aquesta part del veïnat de Sant Pol i de totes les masies que tenim allà, no tant per l'incendi, sinó perquè és el lloc de pas dels bombers. Per tant, nosaltres tenim una petita afectació que altres municipis no tenen, però en tot cas hem anat fent un seguiment conjuntament, i en principi tota la gent que tenim allà estan en bon estat, bona situació, hem tingut contacte amb ells, i ara només és això, doncs, que tinguin una mica de paciència unes 24 hores més, i després, avui és diumenge, per tant, tema de menjar, no poden anar a supermercats a comprar, etc., i els hi portarem nosaltres, i demà tornarem a valorar la situació. Per la resta de la població, doncs això, tranquil·litat, paciència, i sobretot doncs, que no s'acostin en aquesta carretera, que és la que dona accés a la Ganga, perquè és un lloc de pas que els bombers el necessiten, doncs, per anar fent aquestes feines d'extinció, i perquè en aquella zona, a la piscina municipal, nosaltres hi tenim també, els bombers tenen el centre operatiu, i que per tant romandrà doncs, tota aquesta setmana fins que no puguin doncs, utilitzar-ho, aquesta la piscina que estarà tancada fins que no puguem utilitzar. El mateix que les activitats esportives que es feien als casals d'estiu en el pavelló Firal, perquè és on hi ha el centre operatiu i on hi ha tots els serveis d'emergència en aquí instal·lats.
Alcalde, vaig acabant, breument. Pel que fa al detingut, que avui passa a disposició judicial, tenint en compte que l'incendi va començar als entorns de la Bisbal en aquesta carretera, amb aquests treballs que estava fent amb una radial, l'Ajuntament emprendrà mesures legals contra aquesta empresa o contra el treballador de l'empresa? Participarà també de tot aquest procés judicial des de l'Ajuntament de la Bisbal?
Nosaltres hem comentat amb la consellera de... i ahir quan teníem el president Salvador Illa, que primer volíem veure que bueno, ells estan fent un expedient d'informació intern, per tant, a partir d'aquest expedient sabem una miqueta més les responsabilitats que hi ha i que estarem en contacte amb ells i consensuarem una situació, perquè no tindria, entenc jo, massa, i com a advocat, massa sentit que tots els ajuntaments o municipis afectats fessin actuacions individuals. Igualment amb el departament i, per tant, tota la Generalitat, jo crec que s'ha de ser una qüestió conjunta, que a vegades pot semblar que queda molt bé fer-ho a nivell individual, però jo crec que s'ha de ser una qüestió conjunta, fins i tot pels propis jutjats, no? De no rebre 6 acusacions particulars, etc. Per tant, jo crec que això hem de valorar primer com estan l'expedient aquest informatiu que fa el Departament de Territori, demanar informació i després, en tot cas, fer un posicionament conjunt entre tots els municipis afectats i la Generalitat.
És Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, a qui hem pogut saludar al llarg d'aquest cap de setmana diverses vegades. Una abraçada, alcalde, bon dia, sort.
Vinga, moltíssimes gràcies per la vostra feina.
4 minuts per les 11. Fem una pausa, continuem el suplement i serem fins la 1 avui. De seguida es fa de nit, arriba l'eclipsi, avui amb una llegenda del bàsquet blaugrana, Audi Norris. Segurament el millor estranger que ha vestit mai amb la samarreta del Barça de bàsquet.
El suplement, amb Roger Escapa.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie, per mida.
Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
A veure, un xin-xin-xin-xin.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
Aquest estiu, crims.
És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
A Catalunya Ràdio.
Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
Posem llum a la foscor.
Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
I per què?
No sé per què cogí el martillo i la pegué.
De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
Comencem.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.